Són les 11. El 4 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A aquesta hora tothom ho sap ja, als Estats Units demà és el dia D, el dia de les eleccions, un dels dies clau que ens queden per viure. El següent serà ja el dia, aquest no sé si té la data tan clara, de saber qui és el nou president o presidenta d'aquest país. En parlarem amb Àlex Tarés, un català que va formar part de l'equip d'assessors de Barack Obama. Serà en directe al Catalunya Nit. També hi afegirem una de les veus més imponents del país en obres de no ficció, la de Paco Sardà. Fa poc ha publicat Presentes. De seguida en parlarem, però segur que ell, que és valencià, té també moltes coses a dir sobre el que està passant i ha passat aquests dies amb la Dana i la seva gestió. Segur també que en podria fer un bon llibre de tot això, tot i que no sé si voldria. Jo us recordo que, com cada dia aquí a la meva esquerra, tinc una persona que encara no us puc dir qui és, que ens està escoltant atentament i que al final li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit i després segurament aprendrem nosaltres coses d'ella, perquè diria que està passant per un moment intens i interessant de la seva vida. De seguida ens ho explicarà. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, això sí que és un servei eficient. En 5 minuts ens posem al dia del més important que estigui passant amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El president valencià s'espolsa les culpes per la Dana i reclama 136 mesures a Pedro Sánchez per parliar-ne els efectes, que ha acabat amb la vida, recordem-ho, aquest temporal, fins ara de 211 persones.
Avui Carlos Mazón ha assenyalat l'exèrcit arran de les denúncies de retards en l'arribada d'efectius i el general en cap de la Unitat Militar d'Emergències, Javier Marcos, li ha respost que ells estaven preparats per actuar des del primer moment, però que havien d'esperar l'autorització de la Generalitat Valenciana. Tot seguit, el líder popular, Alberto Núñez Feijó, ha tornat a demanar al govern de Sánchez la declaració d'emergència nacional, amb la que Madrid prendria el control de la crisi. Aquest vespre, però, en una compareixença, Mazón no ha fet aquesta petició, sinó que ha reclamat al govern espanyol 30.000 milions d'euros en ajuts per pal·liar els efectes de les inundacions.
El Consell de la Generalitat Valenciana ha acordat la sol·licitud al gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la Dana.
Des del govern espanyol, mentrestant, el ministre Félix Bolaños defensa el model actual d'actuació.
Creemos en ese modelo. Es un modelo que conoce el territorio, que está sobre el territorio, es el modelo que recomiendan los expertos, es el modelo de nuestra ley en caso de respuestas a las emergencias, y la cooperación entre administraciones creo que es clave en este caso para poder paliar los efectos en el plazo más breve posible.
El Consell de Ministres aprovarà demà un pla de xoc per ajudar empreses, autònoms i treballadors afectats per la Dana.
Tindrà efectes des del 29 d'octubre, quan va passar la catàstrofe. Entre altres mesures, aquest escut preveu expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major. També permisos retribuïts per als treballadors que no hagin pogut anar a la feina a causa de la dana. D'altra banda, Hisenda ha suspès el cobrament del segon tram de l'IRPF als afectats per aquesta situació i el sector bancari ofereix als damnificats per la dana una moratòria de 3 mesos en el pagament de les hipoteques.
A Catalunya, el govern dona per superat el pas de la dana.
Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també ha avançat que rebaixa a la fase de prealerta el nivell d'emergència a tot el país. Això implica que, si no hi ha cap imprevist d'última hora, demà els centres sanitaris i els educatius recuperaran al 100% la normalitat. Pel que fa al transport públic, la xarxa de Rodalies ha estat més de 7 hores totalment aturada. Al migdia s'ha reprès el servei d'alta velocitat i cap a les 5 de la tarda s'han anat restablint les línies de Rodalies. No funcionen, però, els trens de mitjana distància. L'aeroport del Prat ha recuperat les seves operacions, però recomana als viatgers confirmar les sortides dels vols.
Tot això en un dia d'alertes als mòbils d'una part important del país.
El govern ha fet un balanç positiu del funcionament del sistema, mentre que Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, ha explicat aquí al Catalunya Nit que la ciutadania s'ha d'habituar a que aquestes situacions els han d'agafar previnguts.
Nosaltres ja recordem sempre a tothom que tothom hauria de mirar de tenir algun elements a casa per poder aguantar una situació que necessitis. Llanternes, ràdios, per exemple, de piles per poder escoltar la informació si se'ns en va la llum. Per exemple, tenir carregadors, tenir menjar, tenir aigua, tenir medicaments, tenir la documentació, tot això que nosaltres anomenem com la maleta de seguretat, tot això ho hauríem de tenir a punt.
Molt bé, doncs gràcies, Sergi Molero, i ara, si et sembla bé, canvio la sintonia avui.
Vinga.
I tot té una explicació. Avui ha mort als 91 anys el productor, compositor i músic Quincy Jones, molt conegut per haver produït discos tan rellevants com Thriller, de Michael Jackson. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit, Manel.
Però més enllà del disc més venut de la història, quines cançons ens proposaries tu per entendre bé qui va ser i què va representar Quincy Jones?
Ja, per començar, aquesta que sona, Soul Bossa Nova, la va escriure el 1962 i segur que la reconeixeu, o bé perquè va ser samplejada a My Definition of a Bombastic Jazz Style de Dream Warriors el 91, perquè la va recuperar la pel·lícula Austin Powers del 97 com a cliché absolut dels anys 60, perquè ha sonat a desenes de programes de ràdio com a sintonia o de televisió. En fi, en aquella època Jones tot just començava a treballar també en bandes sonores, sobretot en thrillers, en pel·lícules com En la calor de la nit, de Sidney Poitier, A sang freda, de Richard Brooks, La fugida de Sam Peckinpah o Un treball a Itàlia, de Peter Collinson. Aquella de les persecucions amb els minis sobre les taulades i la sèrie Ironside, esclar. Als 80 va firmar la música del color púrpura de Steven Spielberg.
Déu-n'hi-do. A mi, aquí ara ja em podràs situar en una generació... Per mi aquesta és My Definition.
Correcte, el que t'he dit abans. Sí, sí.
Sí, sí. També va produir, evidentment, discos a Michael Jackson i el famós himne We Are The World, però també perles com aquesta altra. Aquesta l'ha ballat tothom en algun moment de la vida.
És correcte, It's My Party, de Leslie Gore. No sé si hi ha algú que no l'hagi sentida mai. M'encantaria conèixer aquesta persona, eh? A veure en quina cova ha viscut. Ha sonat en desenes de pel·lícules i de sèries, un altre cop com a definició del so adolescent d'una època. La feina de Quincy Jones, com a productor i arranjador, no l'acabaríem. De Michael Jackson va produir Off the Wall, Thriller i Bad... Amb això ja es podria haver retirat.
Sí.
Va treballar també amb Frank Sinatra, amb Donna Summer, amb Chaka Khan, amb Barry White, amb Sarah Vaughan i amb Bella Fitzgerald.
Tots els noms impressionen, eh? Estem dient molt que va ser productor, compositor, però també músic, músic de jazz. I què bé que sonava.
És que el bebop és el millor que s'ha fet mai a la vida. Això és The Birth of a Band, de l'any 60. El tema cobra el disc que es diu Igual, i amb el qual Quincy Jones va reunir els millors músics de jazz de Nova York de l'època. Jones, a més, va treballar molt amb Count Basie, un dels grans directors de Big Band, i també amb Cannonball Adderley, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Tony Bennett, Frank Sinatra, George Benson, Ray Charles, i va gravar l'últim disc de Miles Davis mesos abans que morís.
Molt bé, doncs gairebé que me la deixo de sintonia una miqueta més. Gràcies, Marc. Moltíssimes gràcies. I ara parlem de l'escriptora catalana Xita Robert, que ha guanyat ex aequo amb la xilena Cíntia Rimsky el Premi Herralde de novel·la, que convoca l'editorial Anagrama i està dotat amb 25.000 euros. Marta Vives.
Xita Robert, de 28 anys i filla del filòsof Xavier Robert de Ventós, ha guanyat el premi amb la seva segona novel·la titulada Los Hechos de Kay Biscayne, que parla de la violència vicària, com explica l'autora.
La novel·la retrata uns mesos de la vida d'una família de pares separats, on per primer cop el pare rep la custòdia dels dos nens, que són dos preadolescents, i se'ls emporta a viure a una illa molt a prop de Miami, a Florida. Un retrat d'un lloc que sembla idíl·lic i que sembla paradisíac, però com tot allò que sembla massa maco o massa bo, també amaga el seu costat fosc, segurament.
Per la seva banda, Cíntia Rimsky se l'ha premiat per Clara i Confusa, que explora què és l'art i l'amor. Els llibres es publicaran el 29 de novembre.
Avui també s'ha fet públic el Premi Goncourt, considerat el més prestigiós de les lletres franceses. Marta, qui l'ha guanyat?
L'escriptor algerià Kamel Daoud, per la seva novel·la Houri, que reflexiona sobre les seqüeles d'una dona després de la Guerra Civil a Algèria als anys 90. El jurat ha destacat que la novel·la és un retrat del patiment en el període negre de la història d'Algèria, que serveix per traçar un nou camí de la memòria. Daoud, de 54 anys, es va exiliar d'Algèria i ara té nacionalitat francesa. El seu país havia publicat articles crítics amb alguns aspectes de la societat, com la corrupció, la hipocresia religiosa o la negligència del poder. El 2016 va deixar el periodisme.
Hem repassat l'actualitat, excepte aquelles persones que es dediquen a fer esports, que això ho deixem sempre al departament que toca. Avui amb el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos, benvingut.
Gràcies, Manel.
Avui hem de parlar dels aiguats i la dana, que també han tingut efectes en el món esportiu.
Situacions incòmodes, res greu, però no sé si mai has estat esperant un avió o que surti un avió 11 hores.
11 hores és bastant, eh?
Record Guinness, eh?
Sí.
No record Guinness, però...
Però allà estic, eh?
Sí?
Però vaja, qui li ha passat això,
pobres? A la penya, al Joventut de Badalona. Han marxat aquest matí a les 8 del matí a l'aeroport. Tenien vol a 11:15 per anar a Itàlia, demà jugant a la pista del Trento, partit europeu de l'Eurocup. Havien d'arribar al migdia per dinar a Itàlia tranquil·lament. Doncs han sortit passades les 9 del vespre.
Déu-n'hi-do, o sigui,
demà... jugadors de bàsquet, que són persones que normalment arriben als 2 metres o els superen, imagina't, si per tots deu ser molt incòmode, per gent que té una mobilitat una mica més complicada, perquè són molts quilos i molts centímetres,
clar,
doncs encara pitjor. Estan viatjant ara mateix, arribaran cap a la mitjanit a Bolonya. De Bolonya han d'agafar un autocar 3 hores de carretera fins a Trento, jugant demà a les 8 del vespre, a veure si competeixen, però clar,
clar, sí, sí,
patint una odissea per culpa dels aiguats i d'alguna companyia de baix cost que no sempre compleix els horaris.
O sigui que d'entrada van amb desavantatge. Veurem què els passa. Què més?
A veure, el Liceo de la Corunya és un dels històrics de l'hoquei. Va jugar ahir a Igualada i aquest matí ha viscut una situació similar a la penya i a mitja espera ha dit marxem cap a casa en autocar. I
ah, sí?
Cap a Galícia, que són més de 1.000 quilòmetres. Fan nit a Burgos, però és un altre dels equips afectats. A la meitat sud del país avui s'han suspès la majoria d'entrenaments i d'activitats esportives de la majoria de clubs de la majoria d'esports. El Barça, l'Espanyol, el Girona continuen amb les seves iniciatives solidàries per enviar fons a la gent del País Valencià. I un bon gest ha tingut l'Osasuna. Ara en parlaves del seu entrenador,
sí,
fa una estona amb el Toni Padilla.
Sí.
El seu entrenador és el Vicente Moreno, ex de l'Espanyol. El seu poble és Massanassa. Ell, després del partit del cap de setmana, va marxar al seu poble per estar amb la família, ajudar a reconstruir el que queda. I l'Osasuna avui li ha dit que es quedi al seu poble, amb els seus amics, amb els seus familiars, ajudant amb el que pugui, i que no cal que vagi al partit de Copa que té el seu equip, l'Osasuna, a Chiclana, aquesta setmana. O sigui, que és un bon gest de l'Osasuna.
Sí, com ha de ser. Primer, el primer, exacte. Escolta, s'estava treballant en la possibilitat possibilitat que el Barça, Atlètic de Madrid, de finals de desembre, jugués a Miami, ho vam dir aquí.
Sí.
Això finalment què?
Sembla que no. Potser molts aficionats del Barça ho celebren, però s'ha de confirmar encara que la Lliga ho descarta definitivament, però no tenen l'autorització de la Federació Espanyola de Futbol, que ara mateix està gestionada per una junta gestora, és un govern provisional, sí, i no té la capacitat d'autoritzar un fet extraordinari com és que un partit es jugui a l'estranger, un partit de Lliga es jugui a l'estranger.
Sí, sí.
Al Barça li anava bé jugar a Miami, perquè eren 6 milions d'euros d'ingrés. Són molts diners. Els aficionats del Barça segur que no, perquè es perdien a casa un dels partits de la temporada contra l'Atlètic de Madrid.
I els jugadors suposo que silenci el que diguin els
clubs. Sí, la veritat és que no he sentit cap jugador dir la seva sobre aquesta qüestió, però ara mateix la Lliga gairebé està resignada al 100% a deixar-ho estar i que el Barça Atlètic de Madrid de finals de desembre, crec que era el 21 de desembre, que falta un mes i mig, doncs a jugar a Montjuïc i no a Miami. Jo ho celebro també.
Molt bé, doncs la temporada que està sent intensa, sortim del cap de setmana i ja hi ha hagut Lliga i demà Champions, juga el Girona.
Al camp del PSV Eindhoven és un partit important. Si el Girona guanya, tindrà força bé classificar-se entre els 24 primers i jugar al playoff. Si perd, ho tindrà molt complicat. El Girona té 3 punts després de 3 jornades. Ha viatjat sense problemes als Països Baixos aquest migdia després de dinar. Tenen moltes baixes, 8 baixes per lesió. Demà juga el Girona, dimecres juga el Barça, també ho comentaves amb el Toni Padilla.
Estrella Roja.
Malgrat contra l'Estrella Roja, el petit Maracanà, que és un estadi amb molta història, on Maradona va fer un golaç increïble. L'any 82 amb la samarreta del Barça. Demà també juga el Madrid, és un partit històric. Madrid-Milan, són els dos equips que més Champions han guanyat, el Madrid 15, el Milan 7, el Milan però és un històric en hores baixes des de fa gairebé ja 20 anys.
Molt bé, a veure què passarà. I
avui, per cert, que deies que hi havia hagut Lliga, s'ha jugat fa una estona només al Celta de Vigo 1, Getafe 0, resultat d'aquesta nit.
Molt bé, el Celta, per tant, que ha guanyat. Esperem que demà li vagi bé també al Girona, que s'hi juga molta cosa. I un altre de bàsquet per acabar, va.
Roger Grimau. Estem contents perquè ha trobat feina. És el nou entrenador del Dinamo de Bucarest de Romania. Romania no és el país amb més tradició de bàsquet, però li han ofert un projecte a llarg termini, signa per 3 temporades i comença una nova aventura, la seva segona aventura en una banqueta professional després d'entrenar al Barça la temporada passada.
Molt bé, doncs esperem que li vagi molt bé també. Moltíssimes gràcies, Xavi.
A tu, Manel.
Passen 2 minuts d'un quart de 12 de la nit. Avui en David Guzmán reflexiona sobre el paper del telèfon al llarg d'aquesta dana.
Enmig del temporal, de la tragèdia i del caos per terra, mar i aire, un objecte omnipotent ha tornat a ocupar el centre. Ara mateix no hi ha absolutament cap operació que no passi pel telèfon, que hem convertit en la zona zero de la nostra activitat comunicativa, de l'alerta de protecció civil, als àudios de WhatsApp, del radar del Meteocat a l'estat de les carreteres, dels vídeos apocalíptics als directes de ràdio. Podem perdre la paciència, però no la cobertura. Podem quedar-nos sense forces, però no sense bateria. Aquests dies, per bé o per mal, tornem a veure la cara i la creu del mòbil com a canal de comunicació. La cara és evident, immediatesa, alertes geolocalitzades i retransmissió multipantalla, perquè els smartphones han despertat el reporter que tothom té a dins i que s'activa amb la velocitat que va del dit índex al botó de vídeo. L'enorme majoria de les imatges que hem vist neixen del telèfon de testimonis i supervivents, perquè no hi ha televisió més ràpida que la mirada de qui està en el lloc dels fets. Però la creu és immensa i es troba a les mateixes xarxes que ens ensenyen en detall la cara enfangada de la reina. Twitter, o X, està sent aquests dies Àngel i Dimoni, un canal de servei ciutadà per alertar de riscos i organitzar l'ajuda, i alhora un abocador de neofeixisme, odi i falsedat. Avui des de València ens n'ha arribat l'enèsima mostra. Fa dies que molts inconscients escriuen pronòstics dramàtics sobre el pàrquing de Bonaire, on de moment els equips n'han sortit sense víctimes. Acabi com acabi, hi ha poques coses tan miserables com especular sobre la mort des de la xarxa quan queden encara tants desapareguts. Només desitjo que els telèfons dels profetes de la tragèdia i dels voltors de la informació acabi sepultat entre el fang i no el trobin mai més.
I ara podem conversar amb un periodista i escriptor que feia temps que tenia moltes ganes de saludar per l'últim llibre que ha escrit, però també per altres coses que ha escrit. L'últim és Presentes, però si afegim la dada biogràfica, que és valencià, nascut a Genovés, s'entendrà que dediquem la primera part de la conversa al que ha passat i està passant aquests dies al País Valencià. Paco Cerdà, gràcies per ser el Catalunya Nit.
Manel, moltes gràcies, bona nit, i per a mi és un plaer també conversar amb tu, perquè des del teu llibre del món soviètic i l'esport és un exemple de com es pot fer llarg periodisme, inclús història viva, sobre una matèria que a mi particularment m'apassiona i no podia deixar-te de dir. Gràcies.
Ostres, molt bé, molt agraït, moltes gràcies, però jo diria que aquí hi ha algunes lligues i a la més alta hi juga Paco Cerdà, i m'explico, jo crec que és una de les veus més importants que hi ha tant en català com en castellà a l'hora de parlar de llibres de no ficció. Que es llegeixen com novel·les i que tenen l'impacte més de saber que tot el que està explicant és veritat. Però, com deia, m'agradaria començar parlant d'aquest impacte que està tenint la Dana al País Valencià. Tu ara ens atens des de Xàtiva. Com ho estàs vivint?
Ho estic vivint amb molta tristesa, i són tants dies de tristesa que avui mateix he arribat a un punt en el que amb la meva parella li he dit: crec que necessite parar un poc la televisió perquè ja ens estem enxarcant de massa tristesa. I és injust, no?, que hagi de ser així, perquè hi ha moltes persones que ho estan patint molt directament per guanta a família, per guanta les seues vivendes, els seus béns. Però, clar, veure com ara mateixa, a banda de que l'aigua s'ha mesclat en la terra i ha donat fang, veure com la incompetència, en molts casos, s'està mesclant amb el partidisme, fa molt mal i danya a un valencià.
Explicaves en un article al diari El País, molt bonic, que el cliché, podríem dir, que descriu València com el Levante feliz, amb un clima benèvol, que és en realitat tot una altra cosa. Tu ets fill d'un bracer, escrivilles, d'un treballador del camp, que sabia el mal que podia venir del cel.
Sí, els valencians hem estat durant molts anys, jo diria que obsessionats, traumatitzats també amb els perills que té l'aigua, perquè hem patit des de la riuada del 57 fins a la pantanada de Tous, i això se'ns ha instal·lat, se'ns ha incrustat en la memòria col·lectiva del poble. Encara que som molt coneguts pel foc i per la nostra relació màgica amb el foc, el ben cert és que la nostra relació freudiana, dia en aquest article del País, amb l'aigua, és molt intensa. I sí, és veritat que davant del tòpic del Levante feliz, de que així sempre s'ha viscut molt bé, no ha hagut problemes, no ha hagut conflicte, i això ha sigut una part de la nostra responsabilitat com a poble, crec que en aquest moment toca posar damunt de la taula que no, que mereixem unes infraestructures, unes respostes i unes actuacions que a l'alçada del nostre pes poblacional i de la nostra dignitat, diria.
Ara que parlaves tant de la riuada com de la pantanada, descrivies molt bé en l'article que està en l'imaginari col·lectiu del País Valencià, o de molts valencians, com a mínim, el mal que va fer aquesta d'ara. Això també suposo que costarà molt que no sigui, malauradament, un referent per tots vosaltres.
Clar, perquè com serà incomparablement major l'impacte de la Dana a nivell de morts, de danys i també d'imatges, perquè simbòlicament, l'aparell simbòlic d'esta Dana es produeix en un context de telèfons mòbils i de xarxes socials que anteriorment, en els anys 50 i 80, estàvem en el món de les fotos i els walkie-talkies. Clar, quantes imatges veurem i quantes hores de vídeos i de fotografies terrorífiques veurem, no? Com se'ns incrustarà això? Soc incapaç de poder anticipar quant de temps estarem atemorits. Hi ha el sentiment ixe de temor, eh? Ara mateixa, quan està ploguent estos dies, la gent té temor de deixir, d'agarrar el cotxe. No sé, és complicat i em fa l'efecte de que romandrà durant molts, molts, molts anys un record molt intens d'esta tragèdia.
Ahir vam viure aquestes imatges dels reis escridassats, també Pedro Sánchez i Carlos Mazón, quan van visitar Paiporta. Què vas pensar quan ho vas veure?
No m'agrada mai la violència, mai, ni la verbal, ni menys encara quan hi ha llançament d'objectes. No m'agraden tampoc les provocacions innecessàries. No m'agraden que es desvie l'atenció d'allò realment important. Els morts, les famílies, els desapareguts, com reparar una situació. No m'agrada el circ en aquests moments. Però tampoc m'agrada ser maximalista i intentar entendre que les institucions juguen un paper important, que no només el poble pot salvar el poble, que anem en compte amb el populisme, anem en compte en atiar les passions més baixes, sabem on ens han conduït tantes vegades, no? Dolor. Jo crec que ahir no era el meu poble valencià el que va respondre d'una manera tan virulenta. Sí la ràbia, sí la indignació, sí la protesta, espai en creuar certes fronteres. I això almenys és la meva opinió, eh? Però entenc que puguen haver altres mirades, però jo mai entendré la virulència i la violència.
Aquest punt potser és en el que podem fer la transició cap al llibre Presentes, que allò sí que suposo que va intentar ser, ara ens ho explicaràs bé, una jugada propagandística del poder. A Presentes, que és l'últim llibre de Paco Sardà i que recomanem des d'aquí, s'explica l'exhumació de les restes de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, i com un grup de falangistes, seguidors seus, el van portar a les espatlles des d'Alacant, on estava enterrat, fins a l'Escorial, caminant 467 quilòmetres. D'entrada, el que pot sorprendre és que una història tan poderosa com aquest resum que acabo de fer és encara força desconeguda.
A mi també m'ha sorprès la desconeixença general, com em passava a mi d'este fet, no? Com tu has dit, durant 11 dies i 10 nits els falangistes de les 50 províncies d'Espanya es van anar rellevant per torns de 10 quilòmetres portant el fèretre de José Antonio Primo de Rivera a muscles i d'alguna forma simbolitzant aquesta cultura de la mort que anava a impregnar este país en aquesta hora zero de la nostra postguerra. Era novembre del 39, fa 85 anys ara mateixa, i estàvem en plena Segona Guerra Mundial, esclatada dos mesos abans. I el que he volgut fer en este llibre, en Presentes, ha sigut d'un costat mostrar, narrar i contar com van ser aquells 11 dies de viatge, diguem, fantasmagòric, pràcticament irreal, no? Una massa falangista amb estètica nazi, en alguns casos portant un cadàver. I per un altre costat, el que més m'interessava era mostrar la cara B d'aquesta Espanya, mostrar durant aquests 11 dies, del 20 al 30 de novembre del 39, què estava passant en l'Espanya de la resistència, en l'Espanya de la repressió, en l'Espanya dels presos, dels afusellats, dels exiliats, dels treballadors forçats, dels mestres depurats, de les dones que tenien que escapar per protegir els seus fills del poder de les monges, dels mutilats, de tantes persones que van intentar, encara que havien sigut vencedors teòrics de la guerra, estaven patint les conseqüències d'aquesta guerra de la qual eren suposats vencedors. Era o és l'intent de fer el retrat a manera de caleidoscòpic d'aquestes dues realitats, no? La realitat construïda d'un règim que delirava d'imperis i, per un altre costat, la realitat real d'un país de paretó, de presó i de, com dia la publicitat de l'època, de zurcidos a domicilio. Aquesta és l'Espanya real que teníem en novembre del 39 i que, malgrat tots els ressorts de la propaganda que van intentar a mode d'artifici teatral desplegar en aquest llarg viatge d'11 dies, teníem una Espanya que era la nostra primera memòria històrica, encara que va ser coixa d'una banda i es va quedar únicament en les creus de caiguts, en les làpides de Presentes i en aquell intent per dignificar la creu i la pàtria, que és per allò per lo que havien mort tants milers de persones del bàndol nacional i que oblidaven a tota la resta.
Com rebien els pobles aquest seguici fúnebre que anava avançant?
Amb impressió, amb temor per les famílies que eren refractàries a aquesta ideologia que volia imposar-se, que s'estava imposant, de fet, en aquell moment. No hem d'oblidar un detall importantíssim. Este viatge d'Alacant a l'Escorial té lloc per l'Espanya que s'havia alineat en la defensa de la República, l'Espanya del País Valencià, l'Espanya de Castella-La Mancha i l'Espanya que arribava a Madrid. I clar, era tan impossible mostrar disconformitat en aquella processó que quants braços s'alçarien d'una manera impostada i per temor al pas del cadàver de José Antonio. I més encara, durant aquests dies, en molts d'aquests pobles continuaven els afusellaments, els cementiris, els paretons.
Sí, tot i que tu ets molt discret amb això, però fins i tot un familiar teu, un avi, si no tinc mal entès, va morir el 43, no? Ho dic perquè sempre ens sembla allò que la Guerra Civil és 36-39, però van continuar passant moltes coses.
Sí, de fet, hi ha una frase que repeteix, jo no sé si són 4 o 5 voltes al llibre, és la guerra ha terminat, la guerra no ha terminat, perquè sí. El bàndol del 1 d'abril del 39 acabava així, no? Firmat pel propi caudillo, la guerra ha terminat, però res havia acabat, tot estava començant, i era una guerra per altres mitjans, per altres mecanismes, per altres conductes més freds i sanguinaris. I sí, jo tinc un besavi, que li diuen Paco, que va ser regidor en la República, que va ser detingut quan va acabar la guerra a València, que va ser empresonat, que va estar 4 anys tancat i que en el 43, per desgràcia, va ser afusellat a Paterna, al cementeri de Paterna, i que va destrossar la vida de la seva família, entre ells el meu avi Pepe, que este mes complís 100 anys, que continua viu, que continua tinguent el retrat de son pare penjat al menjador de casa, i aquesta memòria familiar m'ha impregnat sempre i m'ha fet molt visible aquest quadre a l'oli, que és l'única herència que m'agradaria rebre del meu iaio, Pepe, el dia de demà. M'ha fet sempre molt visible els perills del fanatisme, els perills del sectarisme, els perills de no posar a les persones per damunt de qualsevol tipus de conflicte, no? És molt, molt emotiu per a mi, no?, que hagi pogut acabar el llibre i publicar-lo i portar-li, la primera persona a la que li vaig portar va ser el meu iaio, i poder-li llegir aquesta pàgina i mitja de les 300 i pico que té el llibre en la que narra el seu afusellament, no? Tantes persones, tantes famílies ho van patir i que encara avui en dia tenim que suportar que molta gent no entenga per què les exhumacions, els enterraments, la dignitat, en definitiva.
I tant, espero que l'avi Pepe, a banda de llegir-li la pàgina com ja vas fer, ben merescuda que la tenia, li posis també aquesta entrevista, perquè mira, això va per ell, eh? Pepe, moltes felicitats de part del Catalunya Nit. Val? Això posa-li que ho escolti. Escolta'm...
Paraula.
Exacte. Escolta'm una cosa. Una de les coses curioses que recordes també és que Primo de Rivera no era una persona que tingués gaires suports en vida, és a dir, que precisament aquest seguici fúnebre, una de les coses que pretenia era una jugada propagandística de convertir-lo més gran un cop mort.
Sí, és interessantíssim, Manel, això, perquè jo crec que van haver com a 3 camins, no?, dins d'aquest viatge dia i nit, pas a pas, 1,5 milió de passos d'entre Alacant i l'Escorial. Dic que hi havia una triple intenció. D'un costat, l'exaltació de la seva figura. D'un altre costat, l'apropiació per part de Franco de la figura de José Antonio. I per un altre costat, l'ocultació de tot allò que estava succeint baix de la catifa i que són aquests presentes pels quals jo m'interessa en el llibre reconstruir les seues vides, no?, de Miguel Hernández a Miguel de Molina, a Elena Fortún o a Eulalio, que està en un camp de concentració a França. I sí, és interessant com d'una figura que no tenia un gran pes polític, José Antonio Primo de Rivera, recordem, fill del dictador Miguel Primo de Rivera, obsessionat en restituir la memòria del seu pare, fascinat amb el feixisme italià, fundador de Falange Espanyola, diputat només durant 2 anys, detractor de la democràcia, un home de grans contrastos, era un intel·lectual, era un místic, també en certa mesura tenia un gran impuls poètic, però també defensava la dialèctica dels punts i les pistoles, no? Denostava la democràcia, reivindicava l'antipolítica. Bueno, aquesta persona només havia tingut el 0,4% dels vots en les últimes eleccions a les que es va presentar. El 0,4%, 46.000 paperetes. És a dir, pràcticament era irrellevant políticament respecte al pes dels feixismes en Itàlia o Alemanya. En canvi, una volta fusellat en l'any 36, quan la guerra s'acaba i Franco accedeix al poder, consideren que és útil com a mort i es construís aquest mite, aquest símbol del màrtir de màrtirs, perquè d'alguna manera emblematitzarà la vida de tots aquells que han derramat la seua o han vessat la seua sang en nom de la creu i de la pàtria. I tot el que no va poder aconseguir en vida ho va aconseguir d'una manera instrumentalitzada i tergiversada del seu pensament, que també és interessant de conèixer, encara que ens tire cap arrere, no? De conèixer certes, no sé, la seva crítica al capitalisme, la seva voluntat de nacionalitzar la banca, la seva defensa del treballador, certes coses que anaven acompanyades d'autèntiques bogeries, no? Però que ens donen un poc la pauta de la complexitat de la seva figura i d'aquell moviment incipient que era Falange Espanyola i que després va ser completament deformat pel franquisme, quan va fer Feti de las Jons. Però, en fi, crec que m'interessava molt també com es construís un mite i com una persona morta pot tindre molt més poder que viva.
Doncs a tothom qui el vulgui llegir, potser ho aconsegueix també en 11 dies, perquè enganxa amb els llibres de Paco Cerdà. Podeu fer una cosa, per exemple, agafeu el PO o aquest, Presentes, escolliu la pàgina que vulgueu a l'atzar i veureu com escriu aquest home. Paco Cerdà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
Manel, moltíssimes gràcies i una abraçada des de València i que sentiu el calor vostre com a germans que sou.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. El tram entre Glòries i Verdaguer ja és aquí. Dissabte 9 de novembre vine a la festa d'inauguració del tramvia a l'Avinguda Diagonal entre Bruc i Girona. Hi trobaràs música, activitats i moltes sorpreses. I també podràs visitar el tramvia per dins. El 9 de novembre t'esperem entre 2:15 i les 2 per donar la benvinguda al nou tram del tram. Ajuntament de Barcelona.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és un es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
24 de juliol de 1956.
I el número de la sort, el
1.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota. Molt.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és
tota la informació,
tot l'esport,
tota l'anàlisi
i tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Passen 7 minuts de 11:45 de la nit. Ara volem parlar de les eleccions als Estats Units, però ja no amb l'última hora dels candidats i candidates o aquestes coses que ja hem anat explicant força aquests dies i que demà seguirem fent, sinó des d'una altra perspectiva, amb una persona que sap millor que la gran majoria de nosaltres amb quins mecanismes funcionen aquestes eleccions. Podem saludar ara a l'Àlex Tarés, que és consultor en comunicació. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit, Manel.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt expectant. A veure què passarà d'aquí 24 hores i segurament més de 24 hores, perquè ja veurem si els resultats, un cop tanquin totes les urnes i es comenci a fer el recompte, són prou clars perquè un dels dos candidats, i ja sabem a quin ens referim, accepti el resultat, sigui quin sigui.
Exacte, sí. És curiós perquè els periodistes parlem molt sempre del dia de les eleccions i en realitat el que ens interessa més és el dia després, quan ja comença aquí a saber qui va prenent més cos postular-se per ser president. Tu vas ser membre de l'equip d'assessors de Barack Obama a la campanya del 2008, quan era el candidat demòcrata per primera vegada a la presidència dels Estats Units, i aquí ja he de fer una pausa, a veure com t'ho van arribar a proposar, això.
Bé, jo a l'època era membre de l'Associació Europea de Consultors Polítics, que teníem a través d'aquesta associació força vincles amb l'associació americana, i es presentava una campanya just abans de la proclamació de Barack Obama com a candidat a les primàries. Es presentava una campanya en la que farien falta moltes mans. I des de l'associació americana es va llançar una proposta a diversos dels que formàvem part d'aquesta associació europea, de poder involucrar-nos i participar a partir de del dia de la presa de la determinació de presentar-se, que va ser a Denver a l'agost del 2008. A partir de llavors, involucrar-nos en fer una feina molt de base, una feina de viure de prop el porta a porta, el dia a dia de la campanya, dels afers que importaven a les diferents comunitats i col·lectius, com podia ser la Llatina. Bé, en definitiva, portar un petit granet de sorra com tants altres professionals que es van involucrar en aquella campanya, en les moltes branques que pot tenir una campanya d'aquestes dimensions. Dissenyadors, fotògrafs, comunicadors digitals, periodistes, consultors, entre d'altres.
Clar, o sigui que no t'hem d'imaginar allà al costat del despatx de Barack Obama, sinó una mica a la distància.
No, en absolut. En absolut. Vam estar a peu de carrer, per dir-ho així.
Clar. I la teva feina consistia en convèncer a possibles votants o bé en assessorar a les persones que treballaven en el Partit Demòcrata?
No, sobretot en campanyes d'aquestes dimensions hi ha desenes, si no centenars, de consultors professionals que organitzen equips de treballs amb totes les disciplines, amb tots els àmbits de la comunicació. En aquest cas, nosaltres ens tocava estar a prop de la gent, a prop del carrer, escoltar i sobretot explicar. Una tècnica de comunicació que sempre funciona molt en molts països, com és el porta-a-porta, als Estats Units també funciona. I aquesta setmana està revisant o veient imatges de ex-clients meus o ex-polítics que ja no s'hi dediquen, però que han estat a primera línia política, en aquest cas a Puerto Rico, i pels quals he tingut l'oportunitat de fer campanyes electorals des del 2012 fins al 2020, com pot ser el senador Batia, el qui va ser president del Senat de Puerto Rico, ja estava a Pensilvània, s'ha desplaçat a Pensilvània per fer porta a porta, per trepitjar el terreny, no? I al final del que es tracta és això, és d'escoltar, d'estar a prop i de convèncer i de fer que els electors surtin. Alguns ja ho han fet, crec que estava llegint al voltant de no sé si bastants milions, no sé si he llegit 80 milions, ho dic de memòria, però és una xifra molt important de vot anticipat i sobretot el gruix ha de sortir demà.
Clar. El cas és que tu vas participar en aquella campanya i que Barack Obama va guanyar. No sé si podem dir gràcies a tu només, però tu vas posar-hi allà...
No, gràcies a l'esforç de desenes de milers de persones que s'ho van creure, que ens hi vam involucrar, ho vam viure molt intensament i jo crec que va ser un punt d'inflexió en la història de la comunicació política mundial. Prova d'això va ser que a posteriori la majoria de països, diguem-ne, occidentals, van intentar copiar i emular les tècniques de comunicació i la manera de fer campanya d'aquell 2008 per part del Partit Demòcrata amb el Barack Obama al capdavant.
Allà del que recordem, per exemple, la majoria, fins i tot els que no ho van seguir allò molt intensament, és aquell Yes Weekend que anava circulant per les xarxes. Va ser el primer ús així tan potent de les xarxes en una campanya electoral i no sé com has vist l'evolució precisament amb el que està passant actualment amb les xarxes.
Jo crec que les xarxes el 2008 es van fer d'una manera molt intel·ligent, però amb clau positiva, d'una manera constructiva. Actualment, pel que estic veient, i estic convençudíssim que la compra de Twitter, ara anomenada X, per part d'Elon Musk no és una casualitat, sinó que fa part d'un pla, estem veient que s'utilitzen les xarxes socials amb fins molt perversos, amb hackers de països que tots ens podem imaginar i d'altres que igual ni ens imaginem, amb informació tergiversada, amb falsedats, amb les fake news i amb tanta i tanta, no sé, quantitat d'impactes que al cap del dia jo crec que deixen a la població absolutament confusa, no? I aquest és el joc que penso que està jugant la campanya republicana, jugar a la confusió, jugar a apel·lar als sentiments més barroers en molts dels casos i fer que els qui tenen aquest posicionament més fanàtic doncs estiguin cada cop més exaltats. I així vaig tenir l'oportunitat de veure-ho i viure-ho el passat mes d'agost a Chicago, amb una ciutat totalment inundada per banderes i merchandatge i voluntaris i persones vingudes d'arreu dels Estats Units i d'altres llocs del món per donar suport a la proclamació com a candidata de Kamala Harris. I el fet que això passa molt en els Estats Units, i també ho he viscut de molt a prop a Puerto Rico, que el partit rival no té cap mena d'escrúpol en plantar-se a la porta d'allí on fa l'acte electoral el partit, en aquest cas el demòcrata, i insultar, increpar, fer sonar els claxons dels vehicles perquè no se senti el que està dient l'orador de torn. Per tant, la rivalitat és extrema en aquestes eleccions, i el que va viure aquest any era molt més exagerat que en fa 16.
Clar, tan exagerat com que, per exemple, tu que parlaves de la teva dedicació durant molts anys a assessorar demòcrates de Puerto Rico, els puertorriquenys que poden votar si viuen als Estats Units en aquestes eleccions, encara que tinguin la nacionalitat de Puerto Rico. Recordem la broma que es va fer en un dels mítings de Donald Trump, i dic broma entre cometes, d'arribar a dir que Puerto Rico era una illa flotant de brossa.
Tal qual. Un matís, tots els ciutadans puertorriquenys tenen la nacionalitat nord-americana i la ciutadania puertorriquenya. És una situació un tant complexa, de vegades, d'entendre, perquè sí. És un estat lliure associat, i sí que és veritat que, per exemple, els Jocs Olímpics competeixen sota bandera diferent, però després fan part del mateix sistema federal, no?
Exacte.
Tot i que tenen una representació dins del govern dels Estats Units que no els permet segons quines avantatges o atribucions que si tenen altres estats, perquè és un estat lliure associat. Dit això, és cert que Donald Trump s'ha passat molt històricament amb Puerto Rico, i així ho perceben molts polítics i moltes persones que conec d'aquesta illa del Carib, i només cal veure la barra que ha tingut just avui Donald Trump, dient que en el seu govern va ser l'etapa en què més ha ajudat a Puerto Rico. I recordo, més enllà de que en aquest míting recent van dir que era una illa flotant d'escombraries, doncs durant el seu primer any de mandat, que va haver el malaurat huracán Maria a Puerto Rico, que va quedar la illa absolutament devastada, no se li va acudir res més que presentar-se com el salvador de la illa, i la seva gran aportació va ser tirar rotllos de paper de vàter a la població damnificada, perquè veiem la dimensió i les característiques del personatge. I francament penso que és una persona que, tret de molt comptades excepcions, a Puerto Rico no és pas benvingut.
Per tant, segurament no deu comptar amb el vot dels puertorriquenys, però quan ho diu és perquè deu pensar que això li dona altres vots.
Sí, suposo que ho diu perquè això li dona altres vots, però també és paradoxal que hi ha força votant llatí, que tot i el despreci que mostren vers amb ells, tenen previst votar a Donald Trump. Un exemple: el mateix dia que arribàvem al Congrés, a la convenció a Chicago, ens va portar un taxista d'origen equatorià. Uh-huh. I li vaig demanar: vostè qui té previst votar? I em va dir que tenia claríssim, tenia decidit que el vot seria per Trump. Em vaig sorprendre, li vaig demanar per què, i em va dir perquè la Kamala Harris promet mesures com els $25,000 per a la gent que tingui accés a la primera vivenda, i altres promeses, i aquí va ficar ell l'èmfasi, no? Altres promeses a l'estil Maduro o a l'estil Chávez. Per tant, les mesures que alguns consideren populistes, com la de dotar de $25,000 a les persones que vulguin accedir a la seva primera vivenda, ho consideren injust aquells que ja porten molts anys picant pedra o fent-se un lloc en la societat nord-americana, i escolti'm, el que ve darrere, que s'ocorri, que jo ja he tingut les meves suors.
Sí, sí, aquí hi ha una falta d'empatia a vegades clara. Tu vas viure molt de prop el duel Obama-McCain, no? Va ser aquell any. No sé si et sembla que sempre els duels ens semblen que són els més importants de la història, o bé aquest que viurem a partir de demà és realment el més important.
Aquell crec que va ser molt important perquè va marcar un punt d'inflexió a la manera de relacionar-se els polítics amb les persones i a la manera d'apropar-se, d'acostar-se a la societat. Els candidats en aquella ocasió podien parlar directament a través de les xarxes d'una manera positiva i constructiva, com dèiem abans, podien parlar directament als seus electors. Ara ho poden fer, però per part del Partit Republicà més radicalitzat que mai, perquè no oblidem que el Partit Republicà té molts matisos, no tots són fanàtics com els que segurament més defensen a veu més forta en Donald Trump, no? Però actualment la campanya que veiem o la rivalitat que veiem entre la líder del Partit Demòcrata i el líder del Partit Republicà, jo crec que transcendeix és molt més agosarada o molt més exagerada, perdó, que la que vam viure fa 16 anys. Molt més renyida, el resultat serà molt més discutit, molt més ajustat. S'enfronten i s'està visualitzant el caos que representa Trump enfront l'ordre que vol representar Kamala Harris, o un Trump, i aquí està el moll de l'os, un Trump que jugui a la divisió de la societat, de la població, envers una Kamala Harris que el que està intentant és refugir aquesta desunió i fer que els Estats Units, que la població dels Estats Units vagin de la mà, s'uneixin i deixin enrere aquesta divisió que és la que intenta inocular a la població el candidat Trump.
Per acabar, Àlex, et diu alguna cosa l'olfacte? Si guanyarà un o l'altre.
L'olfacte em diu que hi ha un actor en aquestes eleccions que es diu Tim Walz, que ningú n'està parlant massa, però que penso que està fent una feina molt interessant entre les dones i entre els col·lectius més progressistes, entre la gent jove, perquè és una persona feta a si mateixa, veterà de l'exèrcit, ha sigut agricultor, ha sigut educador social, entrenador, fa 20 anys que fa política, i sobretot, i això m'ho deia una líder llatina aquest estiu, en Tim Walz representa la masculinitat positiva enfront al masclisme de Trump. I sí que és veritat que hi ha una part de la població que juga al masclisme encara, i que segurament això també li pot fer perdre vots a Kamala Harris entre el seu mateix electorat, que no veuen clar que una dona sigui la qui hagi de governar el país, però també és cert que això mobilitza, igual que ho fa la mateixa candidata, mobilitza molt el vot femení, que pot ser determinant. No oblidem que en alguns dels estats, a més de votar-se el futur president dels Estats Units, es voten en referèndum, per exemple, afers tan importants com l'avortament. Això pot fer que moltes dones surtin a votar i un cop estiguin al col·legi electoral doncs aprofitin per votar Kamala Harris, no? Amb la qual cosa la mobilització serà fonamental. Un pronòstic és molt difícil. Els meus companys de Puerto Rico tots aposten que està tan difícil i ho veuen el got mig buit i diuen que malauradament passarà el Trump. A mi m'agrada veure el got mig ple, segurament amb el biaix que tenim des d'Europa, i jo confio que la victòria sigui per Kamala Harris.
Doncs a veure què passarà. Àlex Tarés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Se'ns acaba el dilluns i ens agrada acabar-lo sempre cada dia en bona companyia. I avui crec que això ho tenim. Aquesta nit, aquí amb nosaltres, la Joina Canyet. Bona nit.
Bona nit.
De seguida parlem de música, però abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, moltes coses. He pres algun apunt i tot, però en veritat avui vinc força com commoguda, no?, amb tot el que està passant, com que venia pensant, hòstia, què he de venir a fer parlar de mi. Crec que, no sé, em sorprèn com en situacions així extremes com les que estem visquent, aflora un sentiment de col·lectivitat i solidaritat molt, molt gran, no?, entre la població, i m'agradaria com que ens en recordéssim d'això quan no estem en situacions tan límits, no?, i que és evident que l'urgència climàtica doncs és imminent i tant per part dels polítics com de la població, com que no ens quedem només amb aquest moment d'ara viscut.
Clar. Una de les coses que passa sempre quan hi ha una emergència és que, per exemple, els primers dies hi ha donacions de sobres, fins i tot no se sap a vegades què fem les coses, i sempre et diuen, recordeu-vos de nosaltres d'aquí 3 mesos, 6 mesos, que ens continuaran faltant coses i després no les tindrem.
Exactament.
O sigui que és un bon missatge. Sí. Escolta, tu tens 2 discos ja publicats,
sí.
Companyes i Òrbita 918, i estàs en el procés, no sé si d'acabar, d'enllestir el tercer.
El tercer, sí. Estic en aquest moment com d'acabar una etapa que l'he viscut molt, com molt honestament i molt bonica, crec, de crear aquest àlbum, aquest tercer disc, i a punt de publicar el primer single el mes que ve.
Molt bé.
I ha de presentar el disc el 2025.
Sempre parlem amb els cantants, habitualment, quan ja l'han publicat, i a mi m'interessava, en el teu cas, també el procés de fer-lo. Vaig llegir, per exemple, que escrivies: fa un setembre vaig començar aquest disc que estic acabant, els 2 anys anteriors aquest setembre han sigut els més durs de la meva vida, i al cap d'unes línies deies, però aquest serà un àlbum amb molta llum.
Sí, crec que sí. Jo l'he viscut així. Crec que és un àlbum que m'ha ajudat molt d'alguna manera com sanar per un procés de dol familiar que hem viscut a casa. I és un disc que sí que és fosc, perquè té una part fosca, però alhora crec que, no sé, en aquest procés de canvi, no? Ja diuen que quan hi ha morts, de vegades apareixen noves llums o noves vides que t'acompanyen, i crec que aquest disc és una mica com això, una vida que reneix d'un canvi.
Tu deies en la teva manera més poètica, que jo t'ho he simplificat de manera lletja, però ja deies llum enmig de l'asfalt o alguna cosa així.
Sí,
que
sí, això és una frase d'una cançó.
Que et quedava molt bé. Aquí quan fem un programa, mira, jo acabo avui, l'hem treballat molt, però demà hi tornem, no? Per una música com tu, que ha dedicat tanta cosa de dintre a fer un disc, què representa la sortida del disc? Perquè tu no treus un disc cada dia, com nosaltres fem un programa.
Total. Em fa una mica de pena com acabar aquest procés, perquè ha sigut molt bonic i com que he connectat molt amb mi i amb parts de mi. I sempre quan es publica l'àlbum és com que és quan vas a entrevistes, parles, no? Fas els shows, ho comparteixes. Però aquesta etapa en poder més personal és com que s'acaba i en comença una altra. I em ve molt de gust, però alhora és com que sento com una mica de nostàlgia ja de dir, vale, ja està, ja s'ha acabat el disc.
Doncs entre tots intentarem fer-t'ho bonic. Quan treguis aquest primer single o quan treguis el disc, quan tu vulguis, avisa'ns que aquí el punxarem.
Sí, ho faré. Super.
Molt bé. Ara arriba també un moment transcendental per mi. Cada dia hi hem de passar, que és l'última cançó que escoltarem aquest dia, perquè el dia s'acaba. Aquest dilluns, 4 de novembre, s'acaba. Queda't, sisplau, i ja em diràs després si t'agrada. Vale? Vinga. Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit Life Is, de Jessica Prat. És un tema que sembla ideal per escoltar en una nit com aquesta, i el trobareu al seu últim disc. El títol no em direu que no és suggeridor. La vida és, i aquí darrere hi podríem posar tantes coses depenent del dia, del moment, de la persona. Life Is, què és la vida? I una part de la vida és el que intentem explicar aquí cada nit. Demà hi tornarem, a les 10, i abans de tancar el dia cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia, perquè creiem que les alegries també s'encomanen. Fins demà.
Hola, bona nit a tothom. Soc en Pep Palau, codirector del Gastronòmic Fòrum Barcelona. Avui és un dia especial perquè hem encetat una nova edició del Fòrum, celebrant els 25 anys. Enguany el tema és Repensem la restauració. De les activitats que hem fet avui, destacaria la ponència del restaurant Disfrutar, les conferències i debats al voltant de la generació dels 90, aquesta que té menys de 35 anys, i una sessió molt especial dedicada al poder transformador de la cuina, amb participació del cuiner Andrés Torres, que acaba de tornar de València a cuinar pels damnificats per la Dana, amb els que avui tenim el nostre cor. Bona nit i gràcies a tothom.